A la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola, hola i benvinguts, benvingudes a aquest temps d'informacions de proximitat, edició d'aquest butlletí ampliat de notícies corresponent a aquesta jornada del dia 15 de novembre de 2021, que passa per explicar-vos que la jornada Mir Geribert mostra en públic aquest dissabte i de manera coral la complexitat per part dels creadors del procés de creació d'un personatge de ficció. El punt àlgid de la jornada va ser un monòleg que recreava Mir Geribert abans de morir, que va interpretar l'actor Fermí Fernández. I abans, Enric Alpena, pel matí, presentava Mir Geribert com una figura de transició i un extraordinari personatge de novel·la. El programa matinal de la jornada Mir Geribert, la figura literària, permetia també conèixer les llegendes de Mir Geribert, ambient bemolla, i com s'ha il·lustrat el personatge a Muriel García Quera. Ho anem a repassar en aquesta edició d'aquest dilluns 15 de novembre de 2021 d'aquest butlletí ampliat de notícies. Comencem. La jornada Mir Geribert, la figura literària, va permetre al públic que omplia dissabte a la tarda al local 9 de Moja assistir al complex procés de creació d'un personatge de ficció basat en la figura històrica de Mir Geribert. I ho va poder fer de manera molt amena i àgil de la mà de les deliberacions que mantenien els escriptors Jordi Romeu Carol i Colla Valls, la guionista Mercè Sàrries, el folclorista Bienve Molla i l'actor Fermí Fernández. Així el públic va poder seguir com s'omplia la fitxa del personatge, definint el seu caràcter, com vivia, el seu entorn familiar, inclús com havia de ser la seva parla. Per fer-ho, es va assenyalar que es volia el personatge des de l'ara, però fidels a la seva època, que la ficció fos versemblant, o bé que el públic s'identifiqués amb personatges. Durant el debat es va posar de manifest que el personatge havia de mostrar també debilitats i que havia d'actuar en conseqüència com a és, i mostrar el conflicte extern, en aquest cas amb el comte de Barcelona, i també intern, que podria ser la necessitat de ser reconegut i estimat per la seva família. Un cop creat el personatge, es va situar la necessitat de mostrar fets que permeten explicar el personatge. Es va assenyalar que es podria presentar que el primer matrimoni de Mir Geribert va ser per amor i el segon per aliances. També mostrar el Mir Geribert més guerrer i episodis com el brutal judici al Bàtum per la disputa d'una propietat, amb un resultat que Mir Geribert no va acceptar, o bé la seva autoproclamació com a príncep d'Olèrdola, o la seva mort quan va a la conquesta de Mora i és capturat. Aquí es va donar veu al públic i en votació per una amplíssima majoria es va decidir donar al personatge un final heroic, tot mostrant que la seva expedició final, qualificada com a suïcida, no va ser per acatar les ordres del comte, sinó una heroïcitat feta pensant en el llegat que deixava a la seva descendència. Va ser en aquest punt en què arriba el moment àlgid i final de la jornada amb la representació d'un monòleg dramàtic escrit per Bienve Molla i interpretat magistralment per Fermí Fernández, on Mir Geribert es definia com a senyor de si mateix. L'escriptora Colla Valls, en declaracions a la nostra emissora, qualificava com a interessant i didàctic mostrar com es configurava un personatge des del seu món interior.
Sí, jo crec que és molt interessant perquè és molt didàctic, no? Em comentava una professora, és que això ho podríem aprofitar per portar a l'escola i explicar de veritat com es configura un personatge des del seu món interior, des de les seves fòbies, des de les seves fragilitats, no només amb el seu físic, que també, però l'importància de mostrar, més que dir, quina informació hi posem, quina amaguem, quina donem a interpretar al lector, no? I tot això, doncs, ho hem anat fent com a fitxes de personatge fins que hem configurat el Mir que nosaltres hem pensat que ens aniria bé per el nostre guió, per la nostra novel·la, i teníem el Fermí, és clar, que havíem preparat una escena final amb una mica de participació del públic.
Colla Valls també considerava que existien bons professionals i molta matèria per poder portar el personatge de Mir Geribert a la ficció d'una sèrie o pel·lícula històrica.
Sí. Tenim bons professionals a casa nostra. Tenim la Mercè Sàrries, guionista, que és potentíssima, i tenim el Bienve, i tenim historiadors, i tenim molta matèria i molta il·lusió, que és una matèria prima indispensable per a qualsevol projecte, per tant, aposteu.
La guionista Mercè Sàrries, també en entrevista a la nostra emissora, entenia que havia estat un exercici enriquidor compartir amb el públic aquest treball de creació del personatge.
No, ha sigut molt enriquidor perquè estàvem dos creadors més i a més començàvem a discutir sobre temes que ens plantegem nosaltres en solitari moltes vegades i en aquest, doncs en aquest format el podem compartir i compartir-ho amb un públic i amb un actor que et va fent il·lustrant el que tu estàs parlant o donant-li vida al que estàs parlant, doncs ha sigut una experiència molt interessant. Ens hem passat molt bé a més pensant-ho i fent-ho.
També assenyalava que ara no se li dediquen diners per afrontar el que comporta fer una ficció històrica televisiva, que és caríssima, i feia una crida a dedicar-hi recursos.
Quan es pugui, quan hi hagi uns diners per l'audiovisual en aquest país i s'aposti fort per un audiovisual, sí, perquè la novel·la històrica i l'audiovisual històric és caríssim. És la, realment, per molt que intentis fer-ho idealitzat o així, sempre val més diners que una contemporaneïtat, amb la qual cosa tot el que és la ficció històrica, que és tan important i que ens pot explicar tantes coses del món contemporani, parla del passat, ens pot parlar també molt d'avui, doncs està deixada de banda en aquest moment. O sigui que jo clamo a les institucions i a qui sigui que inverteixin en històries històriques i en ficció històrica, perquè sempre és molt interessant i a més ens agrada conèixer d'on venim, no? També.
De la seva banda, l'escriptor Jordi Romeu Carol confessava que s'ho havien passat pipa i indicava que no volien que l'activitat acabés sent una taula rodona convencional i per això el format triat va ser el de mostrar el debat intern entre creadors per arribar a un resultat final. Romeu posa l'accent en que no es tracta de fer una fotografia, sinó de configurar un personatge aportant elements des de la creació.
No és només fer una fotografia d'un personatge, sinó que nosaltres necessitem tota la seva història, la seva biografia, la seva manera de ser, el seu caràcter, la manera com es mou, la manera com parla, tots aquests aspectes que ens semblen potser només petits detalls, per nosaltres ens configuren un personatge que després hem de posar a actuar i que ha d'actuar en conseqüència a tot el que hem pensat abans. En aquest cas és un personatge històric del qual sabem molt poca cosa, només els fets històrics documentats i tota la resta ho hem de posar nosaltres, basant-nos en allò que es coneix, és a dir, en l'ambient en què vivia, en l'època en què vivia, i per tant tampoc podem sortir de depèn quins patrons, però sí que hem de decidir com actuarà, com és, quin caràcter té, com parla. Tot això ho hem de decidir i és el que hem intentat mostrar aquí.
En el debat, Romeu assenyalava que calia que el personatge fos versemblant i actués d'acord amb les característiques que el definien.
No és només fer una fotografia d'un personatge, sinó que nosaltres necessitem tota la seva història, la seva biografia, la seva manera de ser, el seu caràcter, la manera com es mou, la manera com parla, tots aquests aspectes que ens semblen potser només petits detalls, per nosaltres ens configuren un personatge que després hem de posar a actuar i que ha d'actuar en conseqüència a tot el que hem pensat abans. En aquest cas és un personatge històric del qual sabem molt poca cosa, només els fets històrics documentats i tota la resta ho hem de posar nosaltres, basant-nos en allò que es coneix, és a dir, en l'ambient en què vivia, en l'època en què vivia, i per tant tampoc podem sortir de depèn quins patrons, però sí que hem de decidir com actuarà, com és, quin caràcter té, com parla. Tot això ho hem de decidir i és el que hem intentat mostrar aquí.
Al seu torn, en una altra conversa amb la nostra emissora, l'actor Fermí Fernández manifestava que l'exercici fet al local nou es podia veure poques vegades. En el seu cas, aportava què suposava per la feina de l'actor incorporar els trets que els creadors anaven definint pel personatge.
No és només fer una fotografia d'un personatge, sinó que nosaltres necessitem tota la seva història, la seva biografia, la seva manera de ser, el seu caràcter, la manera com es mou, la manera com parla, tots aquests aspectes que ens semblen potser només petits detalls, per nosaltres ens configuren un personatge que després hem de posar a actuar i que ha d'actuar en conseqüència a tot el que hem pensat abans. En aquest cas és un personatge històric del qual sabem molt poca cosa, només els fets històrics documentats i tota la resta ho hem de posar nosaltres, basant-nos en allò que es coneix, és a dir, en l'ambient en què vivia, en l'època en què vivia, i per tant tampoc podem sortir de depèn quins patrons, però sí que hem de decidir com actuarà, com és, quin caràcter té, com parla. Tot això ho hem de decidir i és el que hem intentat mostrar aquí.
Sense deixar el to rigorós de l'activitat, Fernández va contribuir a fer més amena la proposta, tot esquitxant de comentaris humorístics les seves intervencions durant el debat. Però més d'un es va sorprendre i va descobrir un altre Fermí Fernández quan va comprovar l'excel·lència del monòleg dramàtic que va interpretar per cloure l'acte.
Des de fa un temps hi ha com una espècie de corrent reivindicativa per part dels actors que fem comèdia, en el que també expliquem això, que diem, hòstia, ser comediant també és ser actor. És a dir, que moltes vegades la comèdia doncs, ha estat no sé per quina raó, no sé per quina estranya manera de fer, de pensar, està considerat un gènere menor. I al contrari, nosaltres diem que és no només un gènere major, sinó que és el gènere major, en tant que la comèdia porta implícita el drama a dintre, no? I que moltes vegades fem comèdia del mateix drama. Però és molt difícil fer drama de la comèdia, no és molt difícil, és impossible, directament, no? Aleshores, reivindiquem aquesta part, que dius, hòstia, no? Jo durant molts de temps m'he sentit, bueno, sí, però vosaltres feu humor i, clar, no? Com que el teatre de veritat és el teatre que et fa sentir que plores, que o sigui, no, a vegades el teatre també fa plorar. No? I a mi m'ha agradat això, és a dir, m'agrada fer això perquè, bueno, també ho sé fer. Clar, també m'agrada emocionar d'alguna manera el públic i veure que el públic se n'adoni que, doncs, bueno, que no tot és riure i que, bueno, que de tant en tant, si tenen un formi diferent, doncs també és interessant.
L'alcalde Luca Ramírez agraïa la feina dels ponents i de totes les persones implicades en la jornada. En veu alta va proclamar el desig de portar i poder convertir aquest treball en base per una ficció televisiva potent. Ramírez també declarava a la nostra emissora la satisfacció de l'Ajuntament pel ressò que està tenint l'any Mir Geribert. I en aquest sentit assenyalava que difondre un personatge que actués com a referent també ajudava a conèixer la història d'Olèrdola.
També doncs, hem tingut el local ple i ara aquesta tarda doncs, també amb, no, amb la representació una mica més teatral i, no, i una miqueta una activitat com més planera i al final no, de com es pot arribar a elaborar una novel·la o una sèrie de televisió. No? O pues, bueno, tant amb el Fermí, amb la Mercè, amb la Coia, amb el Jordi, doncs, bueno, ens han mostrat, no, com es pot crear aquesta figura de Mir Geribert i tot el que passa, no, en el món narratiu novel·lista per poder arribar a fer-la realitat. I bueno, ha tingut molt bon acolliment, estem tenint bon acolliment per part de molta gent, vull dir, era una activitat que d'alguna manera busquem que la gent del municipi doncs, se la faci seva, que tothom que li agradi la història i tothom doncs, tingui un punt de referència, no? Vull dir, sempre han sigut un punt de referència al castell i però potser faltava un personatge que li donés una miqueta més de vida, no?
L'alcalde d'Olèrdola també apuntava que s'intentaria aportar propostes incloses a l'any Mir Geribert en altres municipis del Penedès, atès que la seva influència també va ser present més enllà de l'actual terme municipal d'Olèrdola.
Ara, de moment, el que volem, sobretot, és que arreli el territori. Que, bueno, pues, ja hem començat amb les activitats aquí, doncs ara i ens posarem en contacte, o bueno, ja ens hem posat en contacte amb els diferents municipis i amb els seus respectius representants, doncs per poder-ne parlar, no? I de treure una mica més de suc. Vull dir, al final no va ser un personatge d'Olèrdola només, vull dir, Olèrdola en el seu moment era molt, molt gran, que ara pues, està més dividida i aquest home, el Geribert, arribava a controlar pues, una extensió enorme. No? I bueno, pues, hem intentat buscar els punts, no, del Penedès on va tenir més petjada i que ens agradaria doncs, poder fer aquestes activitats i que sigui doncs, un personatge ja no municipal, sinó que sigui un personatge comarcal, no? I fins i tot ja de vegueria. No?
L'any Mir Geribert continuarà, es preveu que en un congrés de caràcter acadèmic el mes de març o bé el mes de maig. Les dates encara estan per definir. Mir Geribert és fill de la seva època i un exemple de figura de transició a l'edat mitjana entre el món medieval antic i el món feudal que ha de venir. Així ho exposava l'historiador i comunicador Enric Calpena durant la programació matinal de la jornada Mir Geribert, la figura literària, que ha tingut lloc durant tot aquest dissabte al local 9 de Moja dins de les activitats de l'any Mir Geribert. Calpena va ser conductor del Telenotícies de TV3, és autor de novel·la històrica i actualment presenta i dirigeix el programa de divulgació històrica En Guàrdia, a Catalunya Ràdio. En la seva intervenció va posar èmfasi en refusar la idea d'una edat mitjana uniforme i ho va exemplificar assenyalant que la meitat d'aquest període de 1000 anys no va ser encara feudal. En aquest moment de transició, el feudalisme cal situar a Mir Geribert cap d'una de les tres faccions en disputa al segle XI enfrontat a Ermessenda i el comte Ramon Berenguer. Mir acaba perdent, accepta la seva derrota i pacta amb el comte, però la seva mentalitat feudal i concepció del món acabarà establint-se per acció dels senyors de frontera. Ho exposava en una entrevista a la nostra emissora el mateix Enric Calpena.
Sí, és curiós perquè normalment tenim aquesta sensació de que el passat és bastant uniforme i, en canvi, el cas de Mir Geribert, amb aquest sentit és exemplar, és una persona que està a cavall entre dos mons, un món que s'està transformant cap al feudalisme. Ell és un modern, malgrat que ara ens resulta molt antic, però és una persona que realment ja té una mentalitat feudal, que no és que sigui modern en el sentit de progressar, perquè per la majoria de la gent el feudalisme serà un drama, però ell té molt clar que el feudalisme és la nova manera d'entendre la realitat i la societat. I ell pretén això, mentre que el comte de Barcelona i altres no ho tenen tan clar que aquest procés s'estigui produint. D'aquí els conflictes que té Mir Geribert, i em sembla un personatge especialment interessant en aquest sentit.
De fet,
o sigui, ell perd perquè perd, diguéssim, la qüestió pràctica. Ell vol una sèrie d'objectius, diguéssim, polítics de consolidació, que no aconsegueix o que aconsegueix de manera molt, molt feble en comparació als objectius dels altres en disputa, però, en canvi, la seva concepció del món, igual que de molts altres, sí que s'establirà. O sigui, a partir dels conflictes de Mir Geribert i d'altres, d'aquest segle XI, s'establirà clarament el feudalisme, i el Penedès, en aquest sentit, és un lloc paradigmàtic de com s'estableix això.
La implantació del duríssim règim feudal acabaria tenint tant arrelament a Catalunya que Europa és considerat pels medievalistes com el lloc on aquesta formació social millor es pot estudiar. Calpena també va reflexionar que ara predomina en l'àmbit historiogràfic l'anomenada història cultural de context, que posa l'accent en vincular els fets amb el context en què s'emmarquen i en una narrativitat rigorosa. Per això va dir ja no s'admet la tergiversació històrica en ficció. Per Calpena, Mir Geribert és una molt bona història i un extraordinari personatge de novel·la. El comunicador i historiador manifestava en una entrevista a la nostra emissora que era, diu, un encert l'any Mir Geribert i entenia que el personatge permetia mostrar les arrels profundes que expliquen el Penedès.
Em sembla un encert absolut i a més ho dic sense... de vegades quan t'ho pregunten en un lloc queda bé dir que està molt bé. Ho dic molt sincerament perquè realment... no és només un tema de reivindicar l'heroi local, que està molt bé, i amb això ja seria suficient, sinó perquè realment crec que el que heu fet, o el que esteu fent més aviat, va molt més enllà de la reivindicació anecdòtica d'un personatge relativament conegut, sinó que intenta, a través de diverses visions, explicar de manera rigorosa per què aquest personatge és important, què és el que destacava, cap a on anava, i ajuda no només els habitants del territori, però també, principalment, a entendre que la geografia del territori, per què el Penedès és com és, no és una cosa, no és un bolet dels últims 30, 40, 50, 100 anys, sinó que hi ha unes arrels profundes que expliquen la manera en què el territori està situat, on estan les poblacions, perquè el flux de gent que es mou d'un costat a l'altre és com és i com són els penedesencs. Per tant, em sembla molt, molt encertat.
Abans de la ponència d'Enric Calpena, en iniciar la jornada, l'il·lustrador Oriol García Quera va exposar que algunes de les opcions triades per presentar Mir Geribert i els personatges d'obres com l'Èrdola 1058 o Feudals de Cavall Fort es fonamenten en fonts rigoroses com les pintures romàniques de l'època.
Avui es tractava de parlar del Mir Geribert literari i jo he portat una mica les imatges, no? I llavors he parlat de dues obres de l'Olèrdola 1058 i del Feudals, que es va publicar a Cavall Fort, i llavors he anat doncs, explicant d'on he tret la informació, que si això ha sortit, doncs, aquest arnès d'aquest cavaller ha sortit d'un Beatus o d'una Bíblia, l'altre d'una pintura romànica de Pedret, i anar explicant imatge per imatge una mica d'on m'informo i com creo les històries. Sí, és la funció que tenim, és l'avantatge que tenim una mica els que fem ficció històrica. I llavors el que procurem és que aquesta ficció històrica sigui rigorosa perquè ens serveixi una mica per situar-nos a l'època.
García Quera també valorava de manera molt positiva que en l'any Mir Geribert s'anessin combinant activitats per tots els públics.
Jo ho trobo molt interessant. Per exemple, avui hi ha hagut un nivell, no sé, les altres ponències que les he escoltat, perquè a mi em tocava ser el primer, després m'he quedat a les altres dues, doncs han estat ponències d'alt nivell. Jo penso que tothom ha quedat molt content, no? I després també agraeixo molt el fet que s'estiguin fent activitats absolutament per tots els públics. Per gent, públic familiar, gent que té ganes d'ampliar coneixements doncs, amb una conferència de nivell, o gent que té ganes d'aprendre passejant, fent voltes pel municipi amb les tenis.
I el folclorista i gestor cultural Bienve Molla, un dels membres també de la comissió organitzadora de l'any Mir Geribert, va diferenciar durant la seva ponència les llegendes amb vincles amb successos històrics amb les de caràcter, diu, més ficcionat. Les novel·les, va dir, llegendístiques.
Hi ha un parell, les aquestes que poden tenir una relació històrica, les quals estan datades, totes dues, acaben al Castell de l'Emprunyà, i el tema és, una, la competència per la prominència comtal, la prominència entre els nobles del comtat, i l'altra per la possessió d'un falcó. Aquest falcó, un estó concretament, és un falcó nit del país, algú pot entendre o s'ha pogut entendre que no és tal estó sinó una dama, o sigui, un casament, una pretensió de casament, no? Les altres dues són molt més anònimes i són més molt de ficció i tenen que veure amb la relació de Mir Geribert com a feudal i amb la qüestió del dret de cuixa, d'aquest dret que el senyor, la libidinositat del senyor tenia damunt de les dones casadores.
En l'àmbit de les llegendes, amb vincles amb els fets històrics, Molla va situar les llegendes sobre la disputa del castell d'Emprunyà o bé per la possessió d'un falcó. Les de caràcter més novel·lístic tenen relació amb els mals usos. Molla resumia que en una llegenda els personatges estan al servei del missatge que vol transmetre la història.
Primer, la llegenda, sobretot, és un tema de... La llegenda és un tema de ficció i, per tant, és un tema de goig. De goig literari, això per començar, no? Per tant, entra dins el camp de la cultura literària, no? Mm-hmm. Després, la llegenda té d'importància que els personatges dins la llegenda no són ells importants, sinó la pròpia llegenda, perquè la llegenda explica alguna cosa col·lectiva. En aquest cas, doncs, quan es parla del feudal de Mir Geribert, el que ens explica és que el poble havia de lluitar contra els mals usos. Les llegendes sempre van per aquí.
Les tres conferències van despertar força interès entre el públic que les va poder seguir a l'interior del local nou durant el matí aquest dissabte, especialment la darrera d'aquesta jornada matinal, la que va pronunciar Enric Calpena. D'aquesta manera ho deixem. En propers serveis informatius us donarem més informacions relatives en coses que s'han viscut aquest darrer cap de setmana a Olèrdola de manera molt intensa, per exemple, la celebració de la Festa del Mos de Sant Pere a Molanta, la inauguració de l'exposició que el conjunt monumental d'Olèrdola es pot veure dedicada al centenari de l'inici de les excavacions de l'Institut d'Estudis Catalans al jaciment d'Olèrdola i també la celebració de la 21a edició aquest diumenge de la pujada, la cursa a peu al castell d'Olèrdola. En propers serveis informatius, com apuntava, ho ampliarem. Ho deixem aquí de moment. Gràcies per la vostra atenció. A veure, que vagi molt bé. Fins la propera.